300 euros com a suport autor d'un delicte d'estafa.
Arribam així a les 9 i 4 minuts. L'actualitat informativa torna quan siguin les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Ens atan segona hora de Xiu Xiu i avui és moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses, qui és, Xavi?
Ai, no, mem, ara parau atenció a la presentació. És la politòloga, energèticament carregada, Alba Segarra.
Segarra, benvinguda a Xiu Xiu.
Hola, bon vespre.
Hem encertat en la presentació, no?
No, i amb la cançó, o sigui, de fantasia.
Bé, ara tot d'una ho explicarem.
Exactament, de ben segur que molts d'oients ara mateix estan una mica despistats. N'Alba Segarra és còmica i una de les veus de moda del radioentreteniment en català. Ella forma part de l'equip dels taloners de RAC1 i la raó és que aquestes darreres setmanes, a més, ha estat notícia també a Balears per un fet que nosaltres aquí hem catalogat de ben curiós. Ha explicat públicament que ha provat unes recàrregues energètiques justificadament qüestionables i que, segons ella, li han funcionat.
I això ho podien llegir en el Diario de Mallorca, que deia: "Probé la recarga energètica por el ano en Ibiza i ja no me pongo enferma". Alba Segarra revela su propia experiència.
A veure, Alba, has estat una revolució aquí, mediàtica. Has sortit a titulars de premsa local perquè tu vares anar a Eivissa i vares fer una recàrrega energètica. Explica'm-ho,
a veure,
com has, per compte, has pres aquesta onada mediàtica i llenca.
Vale, el primer que vull dir és que jo he rebut ofertes arran del vídeo aquest que s'ha fet viral, no entenc per què, de gent que es pensava que jo era experta en això. I vull deixar molt clar que sóc nivell amateur, usuari ras. Ho vaig fer un cop, impulsada per una amiga, però...
Bé, jo no sabia que hi havia experts i expertes en aquest tema.
Nena, TikTok està ple.
O sigui,
tot això va vindre perquè jo feia una secció en el programa dels teloners on explico coses que passen a les xarxes socials, que a mi, o sigui, a internet en general, que a mi em peten al cap. Llavors, hi havia un noi que prenia el sol per la llengua a TikTok, i recomanava molt que ho fessis per X motius que no hi entraré perquè ni idea del que defensava. Llavors, arran d'aquest noi, vaig començar a buscar i vaig veure que hi havia com una onada de gent que defensava molt més que de la llengua, que es fes per l'anus. I llavors, jo ho vaig portar per criticar-ho, per riure-me'n. Però en aquell moment, amb el hi-hi-ha-ha del directe, i perquè la ràdio té una cosa que no te n'adones i de cop t'obres en canal, que és meravellós, jo vaig explicar una anècdota que va ser quan jo vaig estar a Eivissa, que jo vaig anar... Us explico l'anècdota?
Sí,
endavant, clar.
Vale. Jo vaig anar a Eivissa, vull dir, en defensa meva, que jo només he estat a les Illes Balears, a Eivissa i a Formentera, en temporada baixa.
Molt bé.
No vull gentrificar la vostra terra.
Bravo!
Molt bé.
Jo vull dir que ara no he estat mai a Menorca i no hi aniré.
Molt bé. Que excepcional, com a catalana, t'haurien de coronar com a catalana que no ha estat mai a Menorca.
Sisplau, també hi ha un tema de pobresa aquí, ¿vale? Però no hi entrarem. O sigui, direm que són ideals, ¿vale? Llavors, jo vaig anar a Eivissa per acomiadar un projecte que portàvem amb unes companyes, vam decidir fer un viatge al desembre a Eivissa. I llavors feia molt bon temps, Eivissa és una illa meravellosa i feia molt bon temps, vam anar amb una caleta molt petitona, que no me'n recordo del nom, i vam dir de banyar-nos, i com que no portàvem biquini, ens vam banyar nues, perquè estàvem soles, i vam posar-nos en una roca. I una amiga meva va dir: "Noies, heu d'obrir les cames perquè és molt important rebre el sol per l'anus". A la qual jo vaig respondre rient però com una... I eren un dia a les 11 del matí, per tant, no havia consumit alcohol ni res. O sigui, era un riure genuí. Però com que vaig veure que l'altre ho provava, vaig dir, escolta, jo no em vull quedar enrere. I total, què em demanava aquella opció? Només obrir-me de cames. Vull dir, era molt senzill. I vaig dir, mira, doncs jo m'escarranxo i a veure què passa. I llavors...
Era una situació, Alba, en estàveu en intimitat d'una cala, que hi havia sí. Més gent, o éreu vosaltres?
Sí. Érem nosaltres i hi havia una parella de famílies, però crec que eren famílies d'aquestes alemanes, o sigui, que ja no entenen ni on són. Vull dir, eren gent colonitzadora, no passa res.
Bé, llavors, com... te vas recarregar o no?
Llavors, el tema és que això va ser el desembre i jo sempre tinc molta sinusitis, això és veritat, molta bronquitis. O sigui, jo soc molt fotuda de tema de respiratori, molt. I aquell hivern, jo no em ficava malalta, però jo ni pensava en la recàrega energètica aquesta. I llavors sí, la meva amiga m'anava dient, això és ben bé perquè vas prendre el sol pelant.
Clar.
I això ho arribes a provar a juliol i agost i ja és, vamos.
No funciona. Bueno, potser em fan una pedra per mi, saps? Perquè hauria sigut algo molt exhibicionista. Però, i llavors, clar, al explicar les notícies en el programa ara fa dues setmanes o tres... vam començar a parlar d'anècdotes de prendre el sol i a mi em va sortir aquesta història. O sigui, no estava pensat.
Clar, i tot
i
això
va... vaig explicar.
Va esdevenir viral, ho vas explicar en el programa, ho dèiem, els teloners de RAC1.
Ho vaig explicar en el programa, vam treure el vídeo, i el vídeo, que havia de ser un vídeo que passés sense plena i glòria, resulta que té 26 comparticions, i jo ara sóc la gurú de algo.
I vas trobar-te en titulars a Diari d'Ibiza, Diari de Mallorca, sí. Que deien que la periodista Alba Segarra diu que prova sí. Això a Ibiza i que efectivament ja no se posa pur malalta.
I la història no acaba aquí, perquè tu, arran dels titulars, vas telefonar en els companys dels diaris.
Maquíssims, per cert. Llavors, jo un dia surto de la feina i quan torno a mirar el mòbil, de sobte tinc un munt de whatsapps dels companys de feina, de l'Estadella i del Bala, que els han arribat aquestes notícies del Diari de Mallorca. I jo, hòstia, o sigui, que surta... Jo també em vaig preocupar, perquè vaig pensar, a veure, les Illes Balears no passen més coses? Però vaig pensar, bueno, a lo millor em guanyo que un altre desembre puc anar a fer un pregó de festa major, saps? Jo què sé, no ho sé.
Al bar nostre, convidada estàs.
Ai, que maco, vosaltres a Lleida també. I llavors l'endemà els meus companys em van dir, Albert, hem de fer alguna cosa. Perquè les... Ho vaig passar a amigues per riure i totes les amigues feien el mateix comentari, que era com, tia, tu no ets periodista. I jo, ja, i em sap greu, però
que era el més preocupant de tot, que tu no eres periodista.
Clar, és que jo no vull enganyar a ningú. M'han ensenyat que no s'enganyi. Llavors, de prendre el sol pelano, jo sí, Alba Segarra, ho he fet, però jo no sóc periodista, llavors no em vull apropiar. Seria com, com se diu això, intromissió laboral.
Sí, sí, sí.
Jo us vaig dir, calla, doncs truco i que m'ho canvien. I llavors vaig trucar al Diari de Mallorca. Em van atendre meravellosament bé i em van dir, el tema és que aquí hi ha una persona que ho ha fet, que curiosament es diu Marisol, també el que vaig fer jo aquest dia, mar i sol,
ai, per favor.
El sol per l'ano i el mar a tot el cos, i vaig dir, calla, contacta amb la Marisol. No he arribat a parlar amb la Marisol, i li respecto, perquè entenc que una periodista d'un diari té altres coses més importants a fer, però li van fer arribar el missatge. Total, que el titular va anar mutant i de ser una periodista vaig passar a ser una politòloga i comunicadora i ara ja pots llegir... Després va ser una còmica i humorista i ara directament és Alba Segarra.
En plan, home, ja ets famosíssima.
És on em sento més còmoda. Que diguin només el meu nom. I així ha estat tota la trajectòria.
I dius que t'han contactat, t'ha contactat gent per demanar-te menys si va bé, a menys que si et pot donar consells, remeis...
Sí, o sigui, es van posar en contacte amb mi d'un mitjà per si era experta en el tema.
I que els hi vas dir,
fins aquí arribat, fins aquí arribat.
Perquè tu on estiuetges, Alba? Bé, si estiuetges a qualque lloc.
O sigui, jo, quan era adolescent, no estiuejava, perquè jo soc d'un poble de Ponent, de la Fuliola, i els meus pares són pagesos, i a l'estiu és quan hi ha més feina, per tant, no existia el concepte estiuejar. Jo estiuejava a les piscines municipals del meu poble tan alegrement. Ara de gran sí que quan ja he tingut una feina i per tant uns drets laborals i unes vacances sí que he aprofitat per viatjar perquè és el moment que puc viatjar.
No, ho dic perquè si vas a la piscina municipal del teu poble ningú s'assusti, vull dir que...
Hòstia, jo crec que estic jugant moltes cartes per estar treta de l'herència. Si em poso a les piscines municipals de la Fuliola amb l'ano a l'aire, bueno, és que jo crec que ja em trobo el pany canviat quan entra a casa. Ai, vull dir, que ho entendria sí, sí, perfectament. Sí.
Parlava en Alba Segarra, que hem de dir que des d'aquí, des de Xiu Xiu, la tenim en molt bona consideració, perquè hem de dir que vos escoltam molt aquí, tots equip. Capes, equip dels teloners, per tant, també enviam una ferrada a la resta. Alba, tu ets còmica, bé, politòloga, que jo ho he descobert avui, no ho sabia.
Sí.
Per tant, t'hem de demanar com arribes en el món de la ràdio, de la comunicació, de l'humor.
Doncs mira, jo vaig fer ciències polítiques perquè primer era com fer un tercer de batxillerat, o sigui, jo vaig fer el social i el polítiques em donava tota aquesta mica de picoteo que a mi m'interessava, una miqueta de relacions internacionals, una miqueta d'economia, una miqueta de matemàtiques, una miqueta de dret. Doncs vaig fer ciències polítiques, però jo des del primer dia tenia molt clar que no treballaria de politòloga. Llavors vaig fer X màsters perquè em vaig especialitzar en educació i sobretot en temes de migració, i vaig començar a treballar i vaig estar 9 anys treballant al Raval fent projectes de migració, sobretot acollida educativa. I quan estava per allà, tothom em deia constantment, hòstia, com expliques les anècdotes, tal, hauries de fer monòlegs, hauries de fer monòlegs. I llavors la sort és que ja hi havia referents de dones fent monòlegs en català. Vosaltres teniu la Clara Íngol, una grandíssima. Però aquí a Catalunya, doncs, per mi era com la Oye Sherman, l'Anna Polo, l'Irene Minovas, la Charlie P, i veus que són ties que et ressona molt el que fan, que va ser com una aventura i ho provo. I vaig començar amb els monòlegs, la cosa va anar bé, va funcionar i va agradar. I en aquestes que jo tenia el rau-rau de la comunicació, perquè en el seu moment em vaig plantejar fer periodisme. El que passa que em van dir que em moriria de gana. Tot el que vaig dir a polítiques, que m'he mort de gana igual. Vull dir, o sigui, no vaig anar a una enginyeria. Jo només males decisions, com lo de prendre el sol pelant, vull dir, només males decisions. Però jo tenia molt clar, o sigui, arran dels monòlegs era com no vull no haver provat el món de la comunicació. Jo sóc molt oient de ràdio de tota la vida perquè els meus pares són molt oients de ràdio. I va haver un moment que vaig decidir parar la meva feina, fer un postgrau de ràdio aquí a Barcelona per tindre accés a unes pràctiques, i llavors fa un any vaig entrar a fer pràctiques al programa del Matina Codina, RAC 105, que forma part de RAC1. I quan vaig acabar les pràctiques jo pensava, bueno, doncs fins aquí, no? Fins aquí la meva experiència. Però no, va resultar que estava en el lloc i en el moment adequat, que això és un tema de sort completament, en què hi havia una vacant als teloners. I aquí vaig entrar.
Que
i aquí
bo.
Estic.
Que bo. I de canvi...
No, la vida m'ha regalat moltes coses. Sí,
exacte.
Canvi molt radical.
Un regal, la teva primera feina i després aquesta transformació. Jo no sé si recordes el teu primer dia a la ràdio, a RAC1.
Sí, jo recordo el primer dia les pràctiques, però les pràctiques no estava tan exposada. El primer dia de pràctiques em van fer saludar pel micro, perquè l'oientat comences a entendre la nova veu que potser entraria alguns dies, i jo estava afònica perduda perquè havien set les àgades de la Fuliola, que és una festa de dones, i jo, evidentment, ho havia donat absolutament tot. I el primer record que tinc de parlar per un micro de ràdio és jo dient, hola, sóc Alba Segarra. com un gòlum molt estrany. I el primer dia als teloners recordo que estava com molt nerviosa, no entenia absolutament res. L'Estadella parlava de com havíem de quadrar les publis, jo no entenia res de l'escaleta. Llavors em van donar un micro i em van dir al carrer a fer un reportatge. I els agrairé sempre, perquè jo aquell dia no confiava, però ells confiaven molt. I quan algú confia, fa que tu et llancis.
Exactament. I escolta, Alba Segarra, saps? Ara te direm una cosa, aquí jo xerraré en nom de Xiu Xiu. Tu creus que és possible que nosaltres... M'ho faria molta il·lusió, ho hem xerrat abans a la redacció, que puguen sortir un poquet els teloners demà?
Però, mentre estàvem parlant, jo ja pensava que si això ho sent l'Estadella o el Bala... Bueno, demà és un mal dia, perquè...
Bé, és igual.
Està amb l'escaleta plena.
Però, home, és que clar, els teloners...
No, demà fem un programa des de fora. Demà anem al Palau.
Ah, clar, demà és Sant Jordi, clar.
Sí, demà és Sant Jordi, demà és un mal dia. Però divendres... O sigui, aquest tall sortirà en algun moment. Perquè estem tots flipant que s'hagi fet tan gros aquesta experiència.
Que bé, que bé. I escolta...
Sí, doneu-ho per fet.
Amb en Marc Bala i en Guillem Estadella, com és la dinàmica dins i fora dels micròfons?
Mira, doncs, perquè us feu una idea, avui ens hem passat mitja reunió de continguts, l'Estadella parant la cançó de Madre Tierra de Chayanne aleatòriament per veure si en sabia ben bé la lletra. I jo fent-los i la coreografia que feia a les bodes. Llavors, nosaltres, fora d'antena, som igual de cachondos que antena, però sí que és veritat que som un equip molt petit de 3 i entrem a les 10 i a les 3 s'ha de tirar endavant un programa i hi ha unes hores de curro que mos arromanguem i el lío. Llavors, si ens veguéssiu a la redacció, a vegades que he vingut algú que escolta el programa, crec que flipa perquè estem com cadascú amb els seus auriculars, editant els talls, acabant el guió, perquè és un equip molt petit, però bueno, però no, és una molt bona dinàmica.
Molt bé, idò, és que sou tan divertits. Hem de fer un apunt...
De servei públic.
De servei públic. Per si qualcú encara no ha entès la qüestió, Jordi, la vols fer tu?
O
la
vinga, anem. La soleig anal o butthole sunning és una tendència viral falsa i perillosa que afirma augmentar l'energia, però que en realitat pot provocar cremades greus en una zona de la pell extremadament sensible. Aquesta pràctica aporta cap benefici per a la salut, no té base científica i augmenta el risc de melanoma.
Molt bé.
Jordi, escolta... Saps que jo tenia una morena dormida i no he sortit mai més? Va ser la cremada amb el sol d'Ibiza. Que ningú ho faci.
No, és que la gent no te creu i és així, Alba.
No, mira, jo et dic una cosa. Si vosaltres voleu recarregar l'energia, sabeu que hem de fer treballar menys. Ja t'ho dic ara.
És vera, cert.
Tindré més temps per estar amb els amics i per dormir i per menjar. O sigui... Abajo el capitalismo és el que ens donarà més energia.
Visca.
És el que jo vull dir com Alba Segarra, això sí.
Totalment. Alba, després de la teva experiència a Eivissa, avui te volem posar a prova. Estàs preparada?
Sí.
Vinga.
Molt bé, Daci, te diran pràctiques que circulen per internet, moltes amb milions de visualitzacions, i tu només m'ho has de dir si ho faries o no i justificar-ho breument. Com ho veus?
Oh, m'encanta, m'encanta. Vinga, va.
Molt bé. Alba Segarra, dormir en revoltada de vidres perquè equilibra les energies?
No.
No?
Perquè fa molt fàstic la sang.
Ah, no, però...
Llavors, jo em puc desmaiar si em faig un mini tall i el vidre talla.
Entesos? Ben justificat.
D'acord.
Està bé.
Fer un dijú extrem de 24 o 48 hores per reiniciar el cos.
Hauria d'estar completament sola i ningú voltant, perquè, o sigui, no ho faria, a no ser que estigués sola amb ningú al voltant, perquè quan jo no menjo i tinc gana, tinc una mala llet que no em vols veure. Ja en tinc de per si.
Diuen també que si deixes una botella d'aigua a la llum de la lluna plena, l'energetitzes. Si la veus, millora la teva salut. Això ho fas?
Això no ho he fet mai, però com que no em suposa fer res gaire gros, a mi potser ho faria. A mi m'havien dit que si et llepaves els mugrons de cara a la lluna plena, et creixien més els pits.
Molt bé, molt bé. Prendre MMS, que sona molt científic, però en realitat és lleixivet industrial, venut com a cura miraculosa.
Per favor.
No, perquè sóc molt hipocondríaca.
Home, Nalva, jo crec que...
És una substància, no.
Segon que...
Home,
tampoc...
veure lleixivet, crec que ningú...
Hi ha límits, això, hi ha límits.
Hi ha límits, home,
sí.
Hi ha límits.
Sí, sí.
Per exemple, posar-te oli de coco o al bocat com si fos protector solar a la platja.
I ficar-m'ho al bocat, al menjar?
No, a veure, escampar-te al bocat a la pell com si fos protector solar a la platja o oli de coco.
No. No, i no recomano que ningú es posi tampoc una cosa que es pots fer a casa, que és pastanaga amb oli.
Ah, no,
perquè
no,
jo mai cremar la pell fent això de joveneta, només per estar morena. No a la pressió estètica, nen. Si són blanques, són blanques. Punto.
Ben dit.
I xerrant de, precisament d'això, blanquejar-te ses dents amb aigua oxigenada.
No.
Per favor.
No, perquè em faria molta por intoxicar-me. No.
Bé, i la darrera, que es beurà aigua amb bòrex, que sí, és detergent, perquè diuen que va bé per l'artritis.
No.
Tampoc.
No, això hi havia una persona que recomanava beure lleixiu cada dia. No, pensa que si jo estic en un bar i una botella s'ha escantinat una mica i pot haver-hi com una mil·lèsima de vidre, tot el que sigui poder rebentar per dins una persona, a mi no em sembla bé.
Totalment.
Llavors no posaré aigua oxigenada.
Tampoc
saps?
Hem de ser imprudents,
exacte.
A veure, mem.
No.
Guiar-nos per la intuïció que tenen cada un. Molt bé. Vinga, Alba, ha estat molt, molt divertit conèixer-te i conversar amb tu, així que res, vos seguirem escoltant cada dia.
I moltíssimes gràcies, de veritat, i visca la ràdio pública sempre.
Gràcies.
Sí. Gràcies, Alba.
Adéu.
Vinga, una abraçada.
Adéu, adéu.
TV3 3 Ràdio Es, actualitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretsa que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Benvinguda a la més xula de la ràdio, perquè mos revengui, ja ho sabeu.
Aquell gran moment.
I ella és la Mònica Borràs. Quin tomacle, Mònica.
Ja m'ha quedat aquesta cançó de la setmana passada, que van xerrar del Titanic. I van posar aquesta versió un poc rara.
M'encanta, a mi m'encanta.
Sí.
La sabeu tocar, Volta? No. No tocava la flauta de petits.
Jo, sí, nena...
jo l'he tocada, ara no me'n recordaria.
No te'n recordes de les notes?
No, però crec que ho podria treure. Provarem un qualque dia.
Vinga, per favor, dus la flauta.
La setmana que ve.
Farem una sessió. Sí,
sí. Jo puc tocar, si voleu, l'himne de l'alegria.
Com és?
Amb què? Amb la flauta?
Do, do, re, mi, re, do, do, re, re, mi, do, re, mi, fa, mi,
increïble.
Do, re, mi, fa, mi, re, do, re, sol sostingut.
És bé, te'n recordes.
Sol sostingut.
Sí. Ah, bé, molt, perdó.
Molt bé. Quina sort.
Mos hem quedat morts. Sí. A més, ho diu de memòria.
9-7-1-13-99-0-0, músics al·lúdics.
I d'avui parlarem també de música, d'un gran moment del qual demà se'n compleixen 50 anys. I va molt bé que hagis dit tot això, perquè és una música que no té tant d'acords ni és tan complicada. O sigui que demà se compleixen 50 anys de la publicació del que s'ha considerat el primer disc punk de la història. Ei, oh, let's go. Ei, oh, let's go. Ei, oh, let's go. Ei, oh, let's go. The falling in a straight line. You're going through a tight one. You keep the lips on their minds. Let's drink a pop. The falling in the backseat. The generous seed in. The faith in the backseat. Bé, aquesta la coneixeu tots, no? I és Hey Ho, Let's Go. Ha esdevingut un poc cimnes, leitmotiv dels Ramones, que és aquesta banda punk que va néixer a Nova York a principis dels anys 70. Bé, tothom, ara fins i tot diria que algú de vosaltres ha duit camiseta de Ramones,
exacte.
O no?
Tothom ha tingut una camiseta.
Sí, no? Perquè ara ja se venen en aquestes botigues de roba industrial, pràcticament, i també a camisetes de Ramones, la qual cosa en el principi era una cosa molt punk. Heu sentit parlar d'un lloc, d'un local de Nova York que se diu CBGB's? CBGB. És un local on els Ramones actuaven, van fer la primera actuació allà, i de fet actuaven cada setmana. En aquest local varen sortir grups molt coneguts com Blondie o Johnny Thunders, i de fet se consideraven els anys 70 com un local molt important. De fet, hi ha bandes, així com molt de grups d'aquí volen anar a tocar The Cavern a Liverpool, allà on tocaven els Beatles, molts també volen anar tocant els CBGBs, que és, de fet, un d'aquests locals mítics. Allà van actuar, per exemple, Sexy Sadie, fa bastant d'anys, no?, sense anar més enfora. I d'aquesta cançó, es Blitzkrieg Bob, és el tema que obri aquest primer disc de Los Ramones, publicat l'any 76. És un disc que només va costar 6.000 euros, bueno, 6.400 dòlars gravar-lo, que, clar, era molt poc d'obvés en aquell temps per gravar un disc.
I tant. I avui en dia també per gravar un disc. Molt poc, d'obvés.
Sí.
Però... cosa pot fer ara, no?
Sí, però bé...
més
tecnològic.
Jo dic discos més econòmics de 6.000 euros.
Parlo jo, que no en tinc ni idea de producció musical.
Bé, però saps que coneixes l'himne de l'alegria.
Exacte, l'únic que sé fer és tocar... I ni això, perquè potser ho he dit malament. Però me n'he recordat que també puc cantar i tocar.
Bé, Inés.
Tocar, millor dit. És...
Inés, estan xerrant de Los Ramones. Los Ramones, que exactament el 1966 varen gravar el seu primer disc per 6.000 euros.
Més o manco. Clar, en aquell temps allò se considerava pràcticament un escàndol perquè era molt poc d'obvés, eren cançons. De fet, els primers concerts de Ramones duraven 15 minuts. Creava molta atenció en aquell temps i era molt disruptiu fer cançons tan curtes, sense solo de guitarra, sense res, pim-pam, fora. Clar, en aquell temps ells van sorgir un poc com a contra dels grups de rock sinfònic, que tenien aquelles cançons eternes, llarguíssimes, en solos, un poc intenses. I ells varen voler fer tot el contrari, cançons ràpides, directes, sense solos, és a dir... I, a més, amb unes lletres bastant... canyeretes, podrien dir, tot i que després s'han fet coses molt més canyeres, no? Però en aquell moment, sí, volies o no. A més, van servir també d'influència en els grups punk d'Anglaterra, de després. Se diu, de fet, se conta que un pic ells actuaven, els Clash els van anar a veure i se van inspirar, però sembla que no és del tot cert, perquè diuen que el matí vespre els Clash actuaven també a un altre local. Però bé, volien recordar aquesta banda, tots els membres se diuen Ramone, de llinatge.
Ah, és per això.
Clar, vosaltres, és com si vosaltres vau dir Xavi Xiu Xiu, Jordi Xiu Xiu i Inés Xiu Xiu. I
vos posar Xiu
Xiu. I vos posar Xiu aquest nom.
Mònica, perdona, però intues que a tu t'agraden molt els Ramones.
Bueno,
o no...
sí, m'agraden.
O no fa llarg.
Sí, no, m'agraden, però veure que llavors són un poc repetitius.
T'has posat mai una camiseta d'aquelles que
no.
Tenim tots a
jo
la
no,
ment?
Mai.
I nosaltres, és a dir, Inés?
I vosaltres?
Jo no.
Jordi? Jo sí.
De negre, hagut. Negre.
Sí,
molt bé.
Ja aquí hagut.
De fet, hi ha camisetes ja per nadons, per nins petits, que posen Ramones. Brutal. Bé, aquesta banda, de fet, era molt enèrgica, tocava molta velocitat, i, de fet, el disc també va durar molt pocs minuts. En el principi no varen voler signar amb una discogràfica, però després sí que ho varen fer. I van gravar aquest primer disc que vos dèiem, que tenen totes aquestes cançons que vos dèiem.
Home, la discogràfica els hi va sortir a compte.
Els va sortir super a compte, però és vera que durant la seva època en actiu no varen tenir mai grans èxits. Ha estat un poc després. És vera que sí que varen tenir en discos següents algunes cançons que varen entrar a les llistes d'èxit d'Estats Units. Per exemple, China is a punk rocker... China is a punk rocker. No, aquesta no la... I dos, molt coneguda.
Ells eren família?
No eren família.
I tots nomien Ramone de llinatge.
Se van posar aquest nom artístic. Cadascú tenia el seu nom.
Ah, d'acord.
Clar, tots tenien...
Que sóc d'innocenta.
Sí,
ingenua.
Sí. De fet, hi havia en Joey Ramone, en Johnny Ramone, en Didi Ramone i en Tommy Ramone. Tots ja han mort. Queden alguns membres que varen estar, de fet ara heu sentit a parlar moltes vegades, supòs, de Marc i Ramone, que han vingut a Mallorca i a Eivissa a punxar i a fer algunes coses. L'ha duit, de fet, en David Riu, que organitza un festival que se diu Contrast, que se fa a Eivissa i s'ha fet també a Palma. Idò, ha duit en Marc i Ramone. De fet, en David ha estat mànager d'en Marc i Ramone durant molts anys, ha viatjat amb ell per tot i alguna vegada ho ha explicat també algunes entrevistes. De fet, s'han fet molt d'especials i molt de recordatoris, perquè es veurà que en Marc i Ramone, per exemple, que parlava d'ell, va entrar a un moment en què un se va cansar i se'n va anar, i va estar un temps tocant sa bateria fins que va tenir un problema amb l'alcohol, va deixar sa banda, però després va tornar completament net i se va tornar a incorporar. Llavors, se diu també que aquest disc és un dels 25 més influents de la història del rock, que se diu realment ràpid. Han volgut també recordar una visita que varen fer a Mallorca. Varen venir a actuar. Heu sentit a parlar d'aquesta actuació de Ramones?
No.
Idò, se va intentar dues vegades. Finalment, va ser dia 18 de maig del 93, quan varen venir a actuar a l'Hipòdrom de Son Pardo. De fet, s'havia anunciat el concert per una data prèvia, però se va haver d'ajornar dues vegades. La primera per problemes d'escantant, en Joey, i la segona perquè va ploure tantíssim que només varen poder tocar els teloners, que varen ser Skyline, una banda mallorquina. Però va ploure tant, se va aturar, no se podria tocar més, però finalment se va tornar a trobar una altra data, dia de 8 de maig.
Jo no sabia que se fessin concerts.
Se n'han fet concerts. L'entrada costava 2.500 pessetes.
Ostres.
Que mono. I la camiseta de sa gira, sabeu que hi ha grups que fan camisetes en sa gira, i a darrere posava Palma de Mallorca. Bé, va ser un concert, crec que... Bueno, de fet, no. Record que el va presentar en Juan Andrés Ruiz, que era un company que estava a Cadena 100 en aquell moment. Diu, Ramones! Super emocionat. Sí, vaig anar, clar.
Te'n recordes d'aquell gran moment?
Sí, me'n record. A més, tothom anava com a... Era com... Ara, veure que en els anys 90 varen venir... Sempre han vengut grups de primer nivell a Mallorca, sobretot. Però ara, veure que en els 90 hi ha vegades que quan venen tant d'artistes de primer nivell t'acostumes. Mm-hmm. En certa manera, i t'apareix que és el més normal del món que venguin aquí, però realment va ser un fet excepcional. Van venir el 93, se van separar el 96, i és vera que d'ençà que s'han separat han continuat tenint molt d'èxit i encara fent, jo què sé, encara parlant d'ells avui en dia i fan moltes coses. De fet, com us deia, aquest primer disc durava només 29 minuts en total, era molt ràpid, molt brut, i en aquell moment, com us deia, no varen tenir gent d'èxit, no varen entrar a les llistes dels 100 discos més venuts, això als Estats Units, però a Europa sí que varen començar a tenir més repercussió. El 76 varen viatjar a Londres, i quan vol dir que se diu que varen influenciar directament a bandes com els Sex Pistols o The Clash, que varen ser també abanderats de la música punk, en aquest cas a Anglaterra. També l'estètica era important, aquesta estètica punk. Recordeu que tots duen aquests cabells com a llargs i amb una perruca, amb un flequillo molt llarg, així que... Clar, els Beatles, el veure que també duen aquesta perruca, aquest flequillo, però no, era un altre estil. Ells anaven sempre en caçadora de cuir, en texans ajustats, amb aquestes sabatilles Converse, o Converse, sí, que encara estan de moda avui en dia. Idò, ells varen crear aquesta espècie de...
Varen crear una era estètica, no?
Sí, era com el seu uniforme punk, que encara persisteix avui en dia.
I tant.
Darrere s'imatge del grup hi havia molt de conflictes. De fet, primer és que va fer de mànager, després va entrar a tocar la bateria, després se'n va anar, i va arribar un moment, escat d'un parell de discos, que tenien un dilema, perquè varen tenir de productor a Phil Spector, que els duien un poc més cap en el pop, podríem dir, però ells se volien, algun d'ells se volia mantenir més en aquesta línia dels primers discos. Així varen tenir problemes, en Joey era molt sensible, tenia problemes d'ansietat, en Didi tenia problemes amb ses drogues, i també se varen variar algunes vegades. De fet, un li va arribar... La història típica clàssica li va robar la lota a l'altre.
Sí. És que quan un és l'estrella del punk...
Aquesta història de rock ha passat moltes vegades. Fito Paglia, Charlie García, per exemple.
Les Beatles, Anna Rowling... ha passat mil vegades.
I li va robar
Sant Lota. I com un era un pomer d'esquerra, l'altre era més de dretes. I per això, quan li va robar Sant Lota i se va casar amb ella, van fer aquesta altra cançó, que també és molt coneguda, que és de KKK Took My Baby Away, que la tenim, la podem escoltar un moment.
Va d'això, va d'això.
No, però com que era conservador, li va dir KKK com el Ku Klux Klan, un poc exigerant, però bé, és aquesta. Bones. Bé, totes tenen aquestes melodies així un poc poperes. Es veu que en el primer disc que t'envia altres lletres que xerraven d'altres coses més urbanes, podríem dir. També parlaven d'esnifar pegament o, com se diu, cola. Esnifar cola. Bé, coses que varen fer que fossin un poc polèmics. Però bé, cap dels seus discos va arribar al número 1, no importa, el seu impacte és important, i el veure que han influenciat bandes que encara d'avui en dia, Green Day, Nirvana, el pop-punk actual, de fet ara és un bon moment també pel punk. Així que, com vos deia, el 96, després de més de 2.000 concerts, se varen separar. El darrer concert va ser a Los Angeles, amb artistes convidats com Eddie Vedder, com se deia el seu grup? Pearl Jam, o en Lemmy de Motorhead, que de fet en Lemmy els hi va fer una cançó a Ramones. Així, en Joey va morir 2001, van morir al cap de poc temps, en Didi el 2002, en Johnny el 2004 i en Tommy el 2014. No queda cap membre original viu, però sí que s'hi varen afegir altres membres que continuen vius. El 2002 varen entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Les seves cançons continuen sonant com el primer dia i, de fet, també se'ls va criticar en aquests que fan cançons en tres acords i fins i tot deien, no, tenim alguna de merda de tres acords, que vos pensau? també a discos més avançats varen ficar una guitarra acústica i coses que, clar, més puristes trobaven que no s'havia de fer. Així que avui volíem repassar aquesta banda que mos ha deixat molt d'èxits, moltíssimes cançons. Si voleu que vos digui quina secament m'agrada a mi,
vos
la dic, i demà si la tenim, i ets el número 5, que és Somebody Put Something in My Drink. Somebody put something in my drink.
Imagina Mònica Borràs de Son Pardo l'any 93.
T'imagines?
En el concert de Los Ramones.
23 anys.
23 anys que tenies. Què recordes? En qui vares anar? Recordes com
sí que
ho era?
Record, però no ho diré. No, vaig anar amb el meu al·lot d'aquell temps, però bueno, més amics i tal. Era un concert així.
Te vares passar bé?
M'ho vaig passar bé, va ser molt curt.
Vares estar a prop?
No, vaig estar normal. És que no. Hi havia molta de gent, eh? I el barac va durar una hora i poquet.
I vas anar a peu? Curt.
No.
En moto?
En cotxe? En moto, no.
Ho vols veure tot, Inés?
M'ho imagino.
No, i d'aquesta cançó se diu algú me va posar alguna cosa dins la beguda, que era una cosa que en el meu temps te deien més alerta, no te posin res dins la beguda, i no te'n deien, ojalà, no, era broma. Però a veure que, bé, després sí que s'ha fet això, hi ha problemes, però bé, en aquell moment ho deien, i era una excusa, no? A vegades si arribaves un poc així a casa teva, deies que, no sé, m'ha posat alguna cosa dins la beguda, jo no he begut res. No, però bé, això mos ha passat a tots, o no?
A què?
No.
Com...
Dir això, que m'ho han parat alguna cosa dins la beguda.
La veritat és que no ho he dit
no
mai.
No vas a fer no, falta.
No.
Que
però
sou de bons que... al·lots,
Com anaves vestida, tu, aquell dia?
Normal.
Anaves de color negre, anaves amb una xupa de cuir?
Jo no he anat mai així caracteritzada de rockera. He anat
bé,
normal,
però
ho sempre.
Devia ser. No anaves caracteritzada. Era forma a
no,
part de tu.
No, era normal.
Però tu estirava molt més aquest tipus de música. Era més rock psicodèlic.
No, a mi tot m'agrada.
Vull dir,
a veure que és folk, a vegades m'acosta un poc més, si no, si és un poc trist o un poc així massa tranquil. Però, per la general, vos puc dir que m'agrada tot.
Tu has conegut, has entrevistat a tot tipus d'artistes, a mem, ho poden dir, és una de les periodistes culturals radiofòniques de referència de Balears. De fet, vas guanyar un premi no fa gaire.
El premi Matalàs.
Dos premis. Dos premis, escolta. Wow.
Vaig guanyar premi, un premi d'esgremi, també.
Ah, sí, a veure.
Bueno, que ens saps una estona llarga.
Està millor.
I com a experta creus que arribarà la pel·lícula de Los Ramones?
De Los Ramones.
Ara que estan tan de moda, que fan Michael Jackson, els Beatles també els hi arriba. Sí. Hi haurà pel·lícula de Los
Mira,
Ramones?
Podria ser després de trobar camisa Tardells
a tots els xivius
sí, en el mainstream, la veritat, jo crec que sí.
Si surt la pel·lícula, potser se multiplicaran aquestes camisetes.
Sí.
I tant. Parlant de pel·lícules, Mònica, tens joguera?
Sí.
I vosaltres, com et sentiu, teniu joguera?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Tres ràdios, coneixement.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Dissabte, a partir de les 12, viu amb Esports 3 en joc el futbol de primera divisió des de l'estadi Mendizorroza, a l'abast Reial Mallorca. En acabar la primera federació amb el Villarreal B o d'Eivissa.
Dejarse de ego de loteria i hay que competir. El futbol va de competir i no va d'altra cosa.
I el millor futbol sala des del Palau d'Esport de Sant Moix, Palma Futsal o Parrulo. Tot a IB3 Ràdio i el YouTube d'Esports IB3.
I d'ací teniu joguera, telefonaven al 971-139-00 si voleu jugar amb nosaltres en el joc d'endivinar la pel·lícula a través de les pistes que vos donem, heu d'anar endivinant les pel·lícules. 971-139-00, en Lluís Fortesa vos passarà en directe aquí. 971-139-00.
Que la setmana passada...
Sí, ja van guanyar una visita guiada.
I l'han fet, han vengut a fer-la.
No encara, però la setmana que ve a l'altra ho tramparem perquè puguin venir.
Que bé.
Vull dir, ens vàrem escriure, sabeu que podeu venir sempre que vulgueu, nosaltres som aquí, teniu les portes obertes.
Va telefonar na Maria de Palma, si no vaig errat. I, bueno, mos fa molta, molta il·lusió, genuïnament, vos ho dic.
Jo crec que anàvem cotxe per una altra banda, per Montuïri.
Ah, sí, ja no, sí que anàvem malament.
A la millor avui mos torna a escoltar i torna a telefonar. Bé, Jordi, tu comandes avui?
Jo comandi, podem començar. Perquè xerram, la primera pel·lícula és un musical de ja fa uns anyets. Molt famós. I la primera pista és un fragment de les seves cançons, però és al revés.
Mònica, ho saps ja?
No ho sé, però sabeu, ara sí que crec que ho sé. Ara just en aquest instant ho he sabut. Però sa veu és molt coneguda.
Però musical ja. De fa uns anyets.
De fa uns anyets...
Ha prescut que fa 5 anys.
No, no, fa més anyets.
Fa més anys que jo.
Bastant més anyets.
Bé, continua donant pistes.
Vinga, direm sa trama, però mal explicada, ja és una nina que li canvia sa vida després d'una ventada.
D'una ventada?
Efectivament.
De Maria Sarmiento.
Que se la llevó el viento.
Jo no estic entenent.
No sé qui és Maria Sarmiento.
A mi m'ha ajudat més la música que la pista.
És a dir, una nina.
És una bona pista.
Sí, però no me'n recordo el principi de la pel·lícula.
Una nina, que després d'una ventada...
Ara ja l'has recordat.
Vinga, més pistes, que jo no sé.
Ah, ja ho sé.
Vinga, si encara no ho he agafat, la història segueix una nina que, després d'una tempesta, acaba a un món desconegut, on coneix gent peculiar i decideix viatjar per tornar a casa.
Uf,
això
ja
no me sortirà el nom.
Alícia del País de les Meravelles?
No, però...
9-7-13-99-00, sí, sabeu quina pel·lícula fa referència?
És una pel·lícula que ara s'ha recuperat bastant. Bé, ens havia posat el nom de la protagonista, però no és la pel·lícula.
Ara he vist una connexió en la flauta del Titanic. Mira que bordic.
Ostres, jo no l'he vist.
Mònica, tu has escrit ja?
Jo he escrit el nom de la cantant, que li he reconegut la veu, m'apareix.
En Xavi té mig punt.
Jo dic el nom de la protagonista perquè no me'n recordes el títol de la pel·lícula.
Jo sí.
I si jo penso, si tu me dius la protagonista i jo te dic el títol, compartim el punt.
Això sembla bé, perquè jugàvem aquí.
Bé,
ja ho sé.
Són pel·lícules, ja però...
He fet trampa.
Mira, ja està. Són pel·lícules que estan molt de moda ara, perquè també han sortit com a spin-off, que se diu. Han sortit un spin-off de les pel·lícules.
Estic més perduda
que eren un musical, però ara ha sortit...
dins una cotxeria.
9-7-13-99-00. Telefoneu i ajudeu-me, mos, per favor.
Estic més perduda que un vers dins una cotxeria.
Vinga, idò. Anem a lo darrer.
Vinga.
Sí, li dic a Nines, concretament, i en els oients, que hi ha una casa que se l'enduen pel cel.
Ah!
Un camí de rajoles grogues que guia tot el viatge. Una bruixa dolenta i una bruixa bona. Clar. I un lleó que no és tan valent com ell voldria.
El
Mago de Oz.
Ha anat sa flauta. Però hi ha un senyor que la canta... Sabeu qui vol dir?
No.
Una versió
Louis Armstrong.
No, un senyor...
Que va anar a sa lluna.
Un senyor que se va posar de moda fa un parell d'anys cantant aquesta cançó amb una... amb un llagut,
sí,
amb una
guitarra...
Amb un ukelele, sí, exacte.
Que no mire aquest bon home. I ho feia molt bé, eh? Era molt guapa aquella cançó.
Sí, aquesta...
Bé,
i d'on Lluís segur que la troba, també.
Xavi i Mònica... Jordi, quant de punts?
De Mònica, un, en Xavi, mig. I tu...
Jo, absolutament zero.
Tu has llegit el títol de Mònica, tu havies posat Dorothy.
Tens raó.
I jo havia posat Judy Garland, que era el nom de sa cantant.
Intentaré en aquesta...
Espera, Inés, perquè tenim el nom. És la cançó Somewhere Over the Rainbow. D'ahir, el que cantava era en Israel. Te'n recordes, Mònica?
Sí, no me'n recordo el nom, però me'n recordo el vídeo d'aquest senyor.
He cercat la cançó per posar-li i m'ha sortit a dir-me i dir que és aquest senyor, aquesta no és la cançó, i ha anat a la casa.
Ah, sí? Ha dit aquesta bona.
I ja la tenim, segur.
Vinga, una següent pel·lícula. Veurem si ara puc encertar.
Ah, aquesta és el senyor. Que bé que en Lluís l'ha cercada. Però sí, que la cantava molt guapa.
Només l'he sentit sa veu,
Un moment, només.
Si arriba, aquesta veu.
Mm-hmm.
bé, doncs ja està tot tothom informat de les cançons, el nom, el senyor, etc. Bé, de, vinga, una altra pel·lícula, veurement si ara hi ha sort.
Vinga, idò, ja hem xerrat un poc i anem amb un biopic. Dic que ja n'hem xerrat un poc, perquè ja n'hem xerrat un poc de biopics, de biopics.
Ah, molt bé.
I ara que està molt de moda, s'ha sortit des de Michael Jackson, sortirà des dels Beatles, xerrarem d'un i vos poso una de les cançons que sonen a la peli, però a l'enrevés.
Hola, Jordi.
Molt bé.
L'has posat fàcil en aquesta.
Bueno, també jo, està
bé. Aleluia.
Fins que ningú cridi. Fins que qualcú cridi, jo no creuré que ho he posat fàcil. Els oients no ho saben.
Pot ser.
No telefonen.
Pot ser 971-1399-00. 971-1399-00. Telefoneu.
Jo crec que nosaltres aquí ja ho
sabem. Li fan un biopic, idò, en el grup.
No, ja l'hem fet.
Aquest ha sortit.
Va ser famós.
Li fan una en els Beatles. Que més serà interessant, perquè sortiran... de cada Beatles sortirà una pel·lícula diferent.
Ah, sí?
Sortiran quatre pel·lícules a la vegada de cada integrant
de cada punt de vista.
Sí, o sigui, la mateixa trama des d'un punt de vista diferent.
Quan s'estrena la primera?
Això, 2000, crec que va 2028 o 29.
I quin serà el primer Beatle? No se sap.
No se sap.
En Ringo, segur. Perquè els últims seran els primers.
És que, de fet, no se sap si sortiran totes a l'hora, si sortiran una cada setmana, si sortiran amb mesos de diferència, però bé.
Que interessant serà aquesta època. Vinga, més pistes. Quina serà aquesta pel·lícula que mos has fet endivinar?
Vinga, la trama mal explicada és un grup assatge mentre el seu cantant té altres plans.
És un poc així. Està molt bé, aquestes trames mal explicades.
Jo crec que és bastant... Ja sí. Està bastant clar.
Bé, acabo de dir les pistes.
Vinga, se troba un poc millor, que és que una persona amb molt de talent entra a una banda de rock i la transforma en una de les més famoses del món. Però amb el temps, les tensions, la fama i les decisions personals posen a prova tant el seu grup com la seva vida.
Així com tants altres grups.
No?
Així va ser. Vinga, anem amb quina pel·lícula és.
Vinga.
Ho teniu tots tres? Sí. Els dos a la vegada.
Sí.
Un... Dos, tres. Bohemian
una visita a Ivetra Ràdio. Però bé, l'hem guanyat a nosaltres perquè demà haurem de tornar a venir
a
Ivetra Ràdio.
De Mònica, però no visitarà.
Exacte, Mònica.
Nosaltres, a l'Aviador, de 6 a 7, farem el programa en directe des de la Rambla, amb motiu del Dia del Llibre. I sabeu que tenen tot l'abans, també. O sigui que...
La ràdio surt al carrer.
Mos trobareu.
Estàs il·lusionada
molt.
Per el Dia de Sant Jordi, demà.
Mos agrada molt sortir i això.
Tiraràs qualque llibre, en regalaràs algun, bueno, t'arribarà qualque rosa.
En Rafa ha de signar dos llibres. Vull dir, ha de signar llibres a dos llocs diferents des de matí. O sigui que, bé, jo suposo que firaré, però bueno, és un dia per firar. Qualsevol altre dia també el va per firar,
també,
però bé, hi haurà roses, hi haurà de tot. Vosaltres tindreu aquí segur que en Xavi i en Jordi te duen roses.
Sí.
Jo espero
ara
veure,
sí.
Ara veure els aixafats.
Bé, jo també n'hi puc dur, ells, clar, a lo millor.
Clar.
Jo espero rebre el manco una rosa, espero.
Sí.
I no vos agrada més que vos regalin un llibre,
però
que una
rosa.
Però
no vull fer il·lusions, perquè després les expectatives...
Sí, és que m'agrada tot, una rosa i un llibre. Un llibre, sí. Una rosa.
Ah, no, jo, clar, també. Jo el llibre ja el donava per...
Perfecte.
Sí. Perfecte.
Bé, Jordi, demà de matí haurem de firar.
Bé, el llibre me l'autoregalaré jo, bàsicament.
Molt bé. I sabeu per què se celebra demà el Dia del Llibre, si no?
Què vols dir?
Que perquè se va triar aquesta data de demà, dia 23 d'abril.
Per Sant Jordi?
per Sant Jordi, i la UNESCO va triar aquesta data el 1995, va dir que seria el Dia Internacional del Llibre, dia 23 d'abril, perquè és el dia que el mateix any, 1616, varen morir, en teoria, el mateix dia, en Shakespeare, en Miguel de Cervantes i en Garcilaso de la Vega.
Wow.
A veure que em pot de trampa, perquè diuen que en Cervantes va morir dia 22, però bueno, perquè tot encaixi, dia 23 d'abril, el Dia del Llibre.
Molt bé, i d'aquí serem l'aviador Tento, el seran a Palma, al centre, a les Rambles.
Sí.
I nosaltres, aquí, des de l'estudi d'Ivetres Ràdio, tornant demà, si vosaltres mos ho permeteu, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 370.
Adéu!
Ara ja he vist una mica per on venien els fils.